L'Hora Móra d'Ebre, amb Adriana Monclús.
Bé, seguim al magazín de l'Hora Móra d'Ebre. Hem de seguir coneixent propostes de cara a aquest diumenge, dia 27 de setembre. I avui ens acompanya via telefònica la Carme Abril, candidata de la CUP a les Terres de l'Ebre. Molt bon dia, senyora Abril. Benvinguda a Ràdio Móra d'Ebre.
Bon dia a vosaltres.
Bé, com està anant aquesta cursa frenètica de cara a aquest diumenge? Ja queden pocs dies de campanya.
Sí, ja queden pocs dies i estem tots ja mig malalts. Ja. Bé, va anant molt bé, tenim... Han fet molts actes, a tota la demarcació de Tarragona han fet vora 60 o més i tot, moltes entrevistes, rodes de premsa diàries, per tant, bé, lluitant i treballant molt pel que volem aconseguir.
La CUP ha escollit per aquestes eleccions l'eslògan de campanya Governem-nos, el motor és la gent. Per què aquest eslògan? Expliqui'ns-ho.
Perquè la CUP és això, senzillament, no és res més. La CUP és una organització política, no funciona com un partit polític clàssic, sinó que funcionem de manera assembleària, és una organització de base municipalista. És a dir, això d'anar al Parlament va ser una decisió presa fa 3 anys que ens va costar moltíssim, perquè, de fet, la CUP és municipal i de base. És a dir, és el treball de cada poble, de cada municipi, i sense tindre una estructura piramidal ni molt menys. És a dir, les decisions se prenen totes per assemblea. Tenim una estructura local, després una estructura territorial i de la territorial a la nacional. Però tot això no vol dir que hi hagi un sistema piramidal ni molt menys. És a dir, és governem-nos, és també diem votat, no, perquè el que creiem és que ha d'haver una implicació per part de tothom. És a dir, viure i vivim en el nostre entorn més proper, no, és prendre partit. I per tant, això vol dir que no em va dependre d'uns governants, no?, d'anar a votar cada 4 anys i girar l'esquena i si no ho fan bé votaré uns altres, sinó ja abandonar aquesta política de delegació del poder i que totes les persones participem d'una manera directa, no?, i això en definitiva és la radicalitat democràtica, no?, que totes hi estem implicades.
Bé, aquestes eleccions, senyora Vila, han estat convocades amb un clar objectiu, decidir quin camí ha d'emprendre Catalunya, si ha d'anar o no cap a un estat propi, cap a la independència. Expliqui'ns el posicionament de la CUP al respecte.
Bé, la CUP, per a la CUP la independència no és només nacional, sinó que hi ha tota una sèrie de sobiranies que hem d'assolir. És a dir, el dia 27, si guanyem les forces del sí, per a la CUP és indestriable o és immediat, no?, una declaració unilateral d'independència, però no només per canviar la bandereta de l'Ajuntament o de la Generalitat, sinó que immediatament s'ha d'engegar un procés constituent democràtic i popular. És a dir, no ens podem quedar tal com estem ara, és a dir, tampoc no volem un país com el que tenim ara amb un canvi de bandera, sinó que la població hem d'anar assolint totes les sobiranies que ara tenim provades, no? És a dir, hem de ser sobiranes de la nostra economia, hem de ser sobiranes de la nostra alimentació, de la nostra pagesia, és a dir, de tot allò que ens fa d'alguna manera estar, dependre de la vida, no? És a dir, totes les sobiranies que ens acompanyen al llarg de la nostra vida i que ara no tenim, és a dir, no depenem econòmicament, sinó que és el Banc Europeu qui controla la nostra economia i, per tant, el que volem és que després d'aquest sí, no?, que per a nosaltres són unes eleccions plebiscitàries, però també constituents, és a dir, per engegar la Constitució d'aquesta nova República Catalana que totes volem. I per això doncs, caldrà ser valentes perquè no hi ha independència sense desobediència. Està molt clar que l'endemà, o si no és l'endemà, diem l'endemà de manera simbòlica, no? Però ha d'haver la ruptura amb l'estat espanyol, ha d'haver la ruptura amb els dictats de la Unió Europea i de la Troika, i hem d'iniciar, com te dia, aquest procés constituent popular i participatiu, no? I a més, paral·lelament, hem de posar en marxa, en funcionament, un pla de xoc, un pla d'emergència social que aturi la misèria provocada per les mesures d'austeritat. És a dir, no podem anar a construir una nova república catalana en la panxa buida, amb els llums de casa tancats i portant la roba bruta a la veïna perquè no tenim aigua, no?, que ens la posa ella, la rentadora. Per tant, el que volem és molt més, és a dir, no només el canvi de bandera, sinó assolir això, el control popular de totes les sobiranies.
Senyora Vila, ens agradaria conèixer el posicionament de la CUP respecte a alguns temes que preocupen aquí al territori, a casa nostra, les Terres de l'Ebre, també la Ribera d'Ebre i la Terra Alta, com per exemple en matèria d'infraestructures, que últimament, malauradament, se n'està parlant moltíssim i no precisament per a bé. Què creu que s'hauria de fer per a millorar el desenvolupament d'infraestructures com les línies ferroviàries, la R15, la R16, també el desdoblament de la Nacional 420 o aquests greus problemes que cada dia són actualitat a la Nacional 340?
Bé, començaré per la Nacional 340 perquè és el que m'he quedat ni més a prop perquè he vist a l'ampolla. I llavors la solució de la Nacional 340 és fàcil, és econòmica i és respectuosa amb l'entorn i amb el medi i no és altra que aixecar les barreres de l'autopista, no?, de la P7. És un desastre, vull dir, aquesta carretera fa temor d'anar-hi, jo hi circulo sovint i l'increment de camions és molt gran, degut sobretot a l'increment del preu del gasoil i també les dificultats que tenen els camioners per treballar i, per tant, opten per l'estalvi de passar per l'autopista i van per la carretera. Llavors, considerem que Abertis, és a dir, la Caixa, no?, ja té més que amortitzada aquesta autopista i el que s'ha de fer doncs, és això, és agafar i aixecar els peatges i fer-la gratuïta. Com se fa això? Se fa fent-se. De la mateixa manera que ens fan pagar a totes i a tots un magatzem de gas que ni hem demanat ni hem construït, que prové d'una empresa privada i que les pèrdues esdevenen públiques, no? És a dir, estem pagant tots un magatzem de gas que són les pèrdues d'una empresa privada, doncs de la mateixa manera podem revertir les coses i alliberar aquests peatges. Aleshores, l'autopista doncs ja podria ser la via, no?, de llarg recorregut. Si convé més endavant s'estudia, si cal estudia o se decideix, jo no sé com s'ha de fer això ben bé, però un tercer carril, però ja tenim una via oberta, perquè molta gent el que demana també és que s'acabi la CER, no?, que acaba a l'Hospitalet, i aquí a Terres de l'Ebre doncs ja no ens passa, però és que la CUP tampoc no estem d'acord en això, perquè tenim el territori ja suficientment trinxat d'infraestructures que, en definitiva, altres, com ara parlem una mica del tren, no?, ens passen de llarg. Aleshores, el que demanem és la gratuïtat de l'autopista des de l'Hospitalet fins a Torreblanca, al Bocàsser, perquè també tenim aquesta visió, no?, de països catalans i que, per tant, és allí on s'enganxa amb l'altra autovia. I, per tant, optimitzar les infraestructures que hi ha i no destruir més el territori, no fer més despesa inútil i aprofitar el que tenim. Evidentment que el tema dels ferrocarrils, dels trens, és un altre tema que en bona part no depèn de la Generalitat, sinó que depèn de l'Estat, però també és una cosa en la qual ens hi haurem de fixar molt perquè estem els recursos naturals, no?, i sobretot els combustibles fòssils no són eterns, no?, tenen una durada. I aleshores s'haurà de pensar en aquests mitjans, no?, també públics que han de servir perquè tinguem unes millors comunicacions i més en unes Terres de l'Ebre, no?, que estem tots tan escampats i que és molt difícil, no?, de tindre tal com està construït o tal com estem ubicats, no?, que puguem tindre aquests serveis públics, però és del tot necessari i s'hi ha de posar en marxa perquè hem de tindre la manera d'estalviar sobretot tot el que fa als combustibles fòssils.
Senyora Abril, m'agradaria també parlar d'energia. En concret, la Ribera d'Ebre és una comarca clau a Catalunya en producció energètica. Té diferents fonts de producció, però, evidentment, les més potents són les centrals nuclears. Quina és l'opinió de la CUP respecte a les nuclears, també, i quin model energètic creuen que hauria d'imperar en aquesta Catalunya?
Bé, per a la CUP volem o defensarem uns països catalans sense nuclears. és a dir, amb un model energètic ecològic que sigui també, això sí, energèticament eficient, no? I també que sigui equilibrat territorialment. Vivim en una, a les Terres de l'Ebre, som uns productors d'energia elèctrica amb una gran quantitat de producció, però que és una energia elèctrica que s'exporta, que es transporta, i en el mateix transport se'n perd molta. Per una banda això, per una altra banda també, si busquem que l'energia no estigui territorialment equilibrada, el que s'haurà de fer és impedir el monopoli de les grans empreses energètiques, és a dir, així com la dependència, com us deia abans, no, dels combustibles fòssils i també la destrucció del territori. Ara s'estan plantejant de fer assuts al riu també per generar energia elèctrica. El que es vol d'alguna manera és que la producció energètica estiga a la vora, no, dels llocs de consum, és a dir, les fonts d'energia han de ser properes als llocs de consum. I per aquest motiu, bueno, nosaltres promovem, no, la desnuclearització i una transició, no? Ha d'haver una transició, això no pot ser d'avui per demà, no podem apagar-ho, perquè si no ens quedaríem a les fosques, però sí que ha d'haver una transició cap a un model energètic basat sobretot en el decreixement energètic, que en energies netes i en fonts renovables. És a dir, també és una sobirania a guanyar i és la de l'autosuficiència energètica, no dependre de fora, sinó que començar, doncs, això, a treballar cap a un model més descentralitzat de l'economia i a fer uns nous plantejaments energètics, no? Que es basen en això, és a dir, en la sobirania energètica, que siguem autosuficients, sense nuclears, amb una filosofia, no, de decreixement energètic, d'estalvi, hem d'estalviar també, i sobretot fomentar totes les energies renovables d'autogestió i apel·lar també a la responsabilitat individual i col·lectiva pel que fa a l'energia, que és un bé que és de tothom, però també és escàs.
Evidentment, el sector industrial ha tingut un paper molt, molt important en el desenvolupament econòmic de la zona, sobretot pel que fa aquí a casa nostra, la Ribera d'Ebre, en moments complicats encara econòmicament parlant. Com creuen des de la CUP que s'hauria de potenciar el sector primari, també el secundari i el terciari, agricultura, indústria i turisme?
Val, doncs, a veure, pel que fa a l'agricultura, estem en un moment en què l'agricultura és vella, no? Hi ha molt poca gent jove que s'hi dedica, però hem de tindre en compte el model que tenim d'agricultura. Tenim un model d'agricultura que està ofegat, no, d'alguna manera, per les grans distribuïdores, no, per les grans empreses alimentàries, i també, fent referència a això que estic dient, a aquest model tradicional, no, que també depèn moltíssim de les polítiques de subvencions, no? Polítiques de subvencions i grans empreses agroalimentàries, aquesta indústria alimentària. Quan nosaltres a les Terres de l'Ebre tenim una molt bona part de territori que podem dedicar a l'agricultura, tenim una gran diversitat de producte, però bé, el que veiem és que a Catalunya tenim, o depenem, no?, de tot allò que consumim, de tot el producte primari, un 70% gairebé ens ve de fora. És a dir, que produïm només un 30% d'aquests productes primaris que consumim. I, per tant, aquesta és una altra sobirania, no?, perquè parlem de les sobiranies a guanyar en la nova república, aquesta és una altra sobirania a guanyar. Aquí, a Terres de l'Ebre, tenim aquesta economia primària, que és important, i, per tant, el que s'ha de fer és treballar perquè la pagesia tingui futur, perquè la pagesia no puga, siga viva i no hagi de morir de vella, no? I no és només la pagesia, sinó també la ramaderia i la pesca.
Exacte.
Que són, no, les que ens permeten, d'alguna manera, alimentar-nos. Això absolutament lligat al que és la sobirania alimentària. Per tant, el que s'ha de fer, o el que se proposa des de la CUP, no, i el que treballem, i de fet, ja ara trobaré alguns exemples, no, és, doncs, això, que aquesta agricultura sigui respectuosa amb el medi ambient, que tingui lligams, no, a empreses familiars o a cooperatives, i no treballar tant per a les grans distribuïdores que especulen, no, amb els aliments i que no paguen tampoc al pagès un preu just, no? El productor no rep un preu just per tot el que està generant. Per tant, hem de garantir que la pagesia tingui aquest futur digne i també que permeti a les noves generacions viure de la terra i per a la terra. i això és una sobirania. A més, això ja s'està treballant a base de, sobretot de l'agricultura ecològica, amb productes de qualitat, de proximitat, i s'ha de treballar doncs, això des dels mercats de cada poble o de cada zona, i sobretot doncs, això és la venda més directa, no? I de proximitat i de producte de qualitat. Clar, tenim els supermercats, no? Que ens és molt còmode, però també quina mena de producte estem consumint, no? I què rep el pagès pel que li compra, no? la gran empresa alimentària. Per tant, considerem que hem de prioritzar sobretot les produccions pròpies, treballar per circuits curts, pels mercats locals, la venda directa, i aturar aquesta dictadura dels mercats, no? En definitiva, és cap a on anem. És a dir, el que no podem fer és dependre de quatre grans indústries alimentàries que no fan res més que explotar i especular amb l'alimentació de totes.
I en matèria de turisme, senyora Abril, tenim un gran potencial al territori.
Sí, sí, sí. Pel que fa al turisme, doncs, bueno, el que s'haurà de fer és també mirar per un canvi de model, no? És a dir, haurem de pensar a trobar un canvi de model que incorpore els nostres valors territorials. És a dir, que no volem ja, pel que fa al turisme, no volem un turisme de platja i borratxera i festa a la nit, perquè no ens aporta tampoc a totes, no? un benefici. Per tant, també ha d'haver aquí un canvi de model i s'han d'incorporar, que també s'està començant a fer, no? Valors, aquests valors territorials, és a dir, que el turista, si ve, doncs ve per aquí, passa uns dies a la platja, però que després se'n pugui anar al Priorat o que pugui pujar a la Ribera i pugui anar a veure, com se diu ara, no em ve el nom, corre, ajuda'm.
Seves?
La Lliflis.
La Reserva Natural de Seves.
La Reserva Natural de Seves, que no em sortia ara el nom, perdoneu. Per tant, que hi hagi un canvi, no, de model, bàsicament, que no sigui, doncs això, no, els grans hotels, que és anar en contra de la massificació, buscar un sector turístic que també acabi tenint per als treballadors i les treballadores unes millors condicions de treball. També hem de tindre en compte que el sector turístic hi ha una gran precarietat laboral, és a dir, que la gent no té unes condicions laborals en absolut afavoridores, no? I, per tant, bàsicament és això, és incorporar aquests nous valors que tenim en el territori i que no siga només, doncs, això de la platja i la borratxera i els grans hotels.
Parlava ara de condicions laborals. Al principi de l'entrevista ha comentat que era molt necessari un pla de xoc. Com hauríem de fer per reduir aquesta taxa d'atur al conjunt de territori a nivell de Catalunya en general i també per evitar que aquest talent jove, aquest talent emergent, doncs marxi, com han fet moltes persones?
Bé, com aturar l'atur també és el gran canvi de model, no? El pla de xoc que la CUP proposa ara en un principi és no pagar el deute, és a dir, tenim un deute que considerem il·legítim, és a dir, hi ha una part del deute que s'haurà de pagar, és a dir, si la Generalitat ha gastat uns diners en tot allò que ens ha beneficiat a la població, bé en infraestructures o bé en escoles o bé en el que siga, aquest deute l'haurem de pagar. Però després haurem de reconsiderar quin és l'altre deute que no hem contret, és a dir, tots aquells diners, no?, que han anat de les nostres butxaques, no?, als bancs i hi ha una sèrie de deute, no?, hi ha una part del deute que considerem il·legítim. És a dir, ficaré un exemple amb el Banc de Sabadell, és que l'altre dia mos amenaçava de marxar, no?, doncs que se'n vagin allò del Bonveni Banca Nova, no? Doncs va haver un temps en què en l'excusa de la crisi i tot això, la Generalitat no tenia fons i havia de pagar els sous als funcionaris. El Banc de Sabadell va dir, no patiu, jo pagaré els sous als funcionaris, però a quin preu? És a dir, si els interessos que va cobrar el Banc de Sabadell o que està cobrant el Banc de Sabadell encara per això són altíssims, és a dir, considerem que això no és tornable, és a dir, és abús, no?, en els interessos que el que fa el diner públic. De tota manera, ja s'ha de fer una auditoria d'aquest deute i com a primer pla de xoc, doncs això, aturar, perquè no sé si són 9.000 i pico de milions d'euros que la Generalitat paga només de deute. Això és una barbaritat. Si aturem això, és a dir, que no es paga el moment, o se negocia el pagament d'este deute, podem fer front, no, a tota l'emergència social que estem patint. I, de fet, la generació de llocs de treball també ha de vindre molt de l'administració pública, no? És a dir, que hem de generar també treball públic. I a part del privat, evidentment, però també hem d'entendre la situació en què es troben autònoms, en què es troben doncs això, no? La gent jove, que no és que hagi de marxar només a estudiar fora a Terres de l'Ebre i no mos torna, sinó que ara hi ha un autèntic exili a l'estranger.
M'agradaria també parlar del riu Ebre. És una de les preocupacions del territori. Continuament està patint amenaces. Actualment segueix aquesta batalla pel cabal mínim ecològic. Com creuen des de la CUP que s'hauria de gestionar tot el que fa referència al riu Ebre?
Bé, pel que fa a la planificació hidrològica, el que hem de fer és enfortir sobretot l'aliança del moviment social, no?, de la Plataforma en Defensa de l'Ebre, i també del món científic. És a dir, són ells qui d'alguna manera han treballat, no?, per aquesta nova cultura de l'aigua en majúscules, no?, i són els experts qui d'alguna manera tracen les línies, no?, de la gestió hidrològica. Des de la CUP, suport incondicional, no?, i treballar al costat i estar al carrer quan calgui de la mà de la Plataforma en Defensa de l'Ebre i de l'entorn científic amb qui ells treballen. Per tant, hem d'estar... De fet, la CUP no som res més que una corretja de transmissió, no? És a dir, nosaltres anem a la institució, però no anem a la institució a governar, ni a governar en el sentit de que a manar, no? Sinó que nosaltres som una corretja de transmissió del que passa al carrer i intentar-ho portar a la institució en la mesura que la institució en pugui fer alguna cosa. Per tant, això, estar al costat de la gent experta que hi treballa, que són, doncs això, el món científic i la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Evidentment que el riu és tractat fins ara, no?, com si fos un canal de rec. El riu és un ecosistema fluvial, no pot ser tractat com un canal de rec. I el que ha de fer és arribar a la mar, evidentment, però i des del territori aprofitar els recursos. El que no podem fer és quedar-nos sense aigua i que el riu no mos arribi a la mar i que el delta de l'Ebre doncs se'n vagi en orris, no?, perquè ja està prou malament en la manca de sediments que hi ha.
Anem encara... Digue.
Sí, digues. No, ja està.
Anem encara ja als últims minuts d'aquesta entrevista. Una pregunta que els estem fent a tots és, després del dia 27 de setembre, en el cas de que guanyin les forces del sí, què passa el dia 28?
Bueno, jo crec que hi ha posicions molt diferenciades, perquè la CUP sí que tenim un programa plebiscitari, no?, a part del programa polític, que diem molt clarament que ha de passar per a nosaltres el dia 28. I per a nosaltres el dia 28 ha d'haver una declaració unilateral d'independència, sense dilacions, és a dir, sense fer-ho durar gaire més, i, com te dia, doncs això, una posada en marxa d'un pla de xoc contra la situació d'emergència social i l'obertura d'aquest procés constituent de la nova República Catalana, que volem que siga fet des de baix, per totes i per tots, i d'una manera participativa i oberta. Jo crec que això ho tenim molt clar i que l'altra candidatura, el Junts pel Sí, crec que no ens ho ha dit tan clarament. Aquesta jo diria que és una de les diferències, no?, el que fa al procés independentista entre Junts pel Sí i la CUP. És a dir, nosaltres diem clarament que l'endemà hi ha d'haver la ruptura amb l'estat espanyol, perquè sense desobediència no anirem enlloc. És a dir, s'han esgotat ja totes les vies de diàleg o de pacte. No les hi ha. I, per tant, ha d'haver aquesta ruptura en el marc jurídic i polític de l'estat espanyol i a partir d'aquí ja doncs, començar aquest procés constituent, no?, que l'hem de fer entre totes i tots, perquè és la població, en definitiva, qui hem de crear la nova Constitució d'esta República Catalana.
Senyora Abril, per acabar, últim minut, demani el vot als oients de Ràdio Mora d'Ebre.
Bé, nosaltres a la CUP, com que som participatives, som assembleàries, el que diem és vota't, no vota't, sinó vota't, és igual que el nostre lema, no? El governar-nos. Mm-hmm. Per tant, nosaltres diem això, no? Este votat, perquè som això, com te deia abans, no? Som una mica la corretja de transmissió entre els moviments socials, entre la gent del carrer, la gent que té les necessitats, no? Aquesta corretja de transmissió que porta les propostes de les necessitats socials a les institucions. Per tant, per demanar el vot, el que diem és que de cara al 27 de setembre som la garantia d'aquesta declaració unilateral d'independència el dia 28.
Carme Abril, candidata de la CUP a les Terres de l'Ebre, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada de la ràdio i sort aquest diumenge.
Moltes gràcies a vosaltres i sort a totes.